Molt bé, bon dia. Doncs a mi em toca presentar la Irene. Em complau presentar la nostra companya Irene Bosch, que treballa bibliotecària documentalista, que treballa al Campus Centre, i ens presentarà el curs Prevenció i Detecció de Plagi. Vull agrair a la Irene que ha fet un esforç increïble en entendre aquest programa quan ningú sabia res i els profes demanaven a veure què teníem sobre detecció de plagi o similituds, que diu ella, no? Similituds o coincidències. És un programa que ella ha tingut dificultats perquè ha anat canviant, suposo que ens ho explicarà, això, no? Sí. Una vegada no tenia ja organitzat per explicar, doncs resulta que són aquests programes que canvien una mica la seva fisonomia, no? Després també dius que ja ha fet tres cursos patrocinats o organitzats per l'ICE en els professors, en els tres campus que tenim. Doncs res més, Irene, endavant. Vale. Gràcies.
Vale. Bon dia a tothom. Doncs això, avui parlarem de Urkun. Aquesta sessió d'Urkun l'hem fet als tres campus, amb professors dels tres campus. La sessió que presento avui és una variant, és una mica més curta, serà una mica resumit, i com que no ningú té ordinador, vull dir que no és una sala d'una aula d'informàtica, explicar un programa principalment informàtic sense ordinadors, bueno, es farà el que es podrà. Jo us explicaré el funcionament. No sé des de l'última fila què tal veureu. En tot cas, si hi ha coses que no s'entenen o voleu preguntar, doncs ho anem fent.
Potser el llum, no?
Potser sí.
Ah, no? No es pot treure? Sí, sí, no.
Dic que podés veure més a la pantalla.
Bueno, us explicaré el funcionament general de l'Urkun, una mica de què es tracta aquest programa de detecció de plagi, i el veurem dintre de les possibilitats des de dues plataformes diferents. Val? Això s'ha de destacar sobretot perquè hi ha dues interfícies bastant diferenciades, que una seria des de la pròpia plataforma Urkun i l'altra seria des del Moodle. Val? Una mica serà el procés que veurem. L'Urkun, com ja sabeu, doncs és un programa de detecció de plagi que s'ha comprat a nivell consorciat des del CSUC, i per tant no som l'única universitat que el fem servir, sinó que hi ha moltes universitats catalanes a nivell internacional, doncs, hi ha moltes institucions que l'utilitzen, i doncs, a les universitats catalanes, no totes, però moltes, la UB, l'Autònoma, la UPC, la Lleida, la Rovira Virgili, totes aquestes estem seguint aquest programa de detecció de plagi. Ja fa anys que la Universitat de Girona el té, i ja fa com un parell d'anys que rutlla. No ha sigut fins aquest any que el servei informàtic l'ha integrat en la plataforma Moodle. Per tant, la novetat d'aquest any seria que no només tenim accés a la plataforma Urkun, sinó que a més està integrada dintre del Moodle. El funcionament general de l'Urkun, quin seria? O sigui, el que fa aquest programa és detectar similitud de text entre un text enviat amb la resta de fons. Les quatre fases que el procés sencer seria en quatre, seria, es podria dividir en quatre fases, que seria, doncs, primer la càrrega de documents. Un cop aquest document, els documents s'han enviat, doncs ja aquesta, es busquen tota una sèrie de fonts de comparació, o sigui, el Urkun busca diferents fonts d'informació per comparar. La tercera fase seria, doncs, dintre d'aquestes fonts que ha trobat, detectar quines similituds hi ha amb el text enviat, i per últim, doncs, analitza totes aquestes coincidències i envia un resultat, una anàlisi amb tots els resultats. Clar? Veurem una mica aquestes quatre fases així a nivell teòric, i després entraré en el programa perquè veiem una mica com funciona. No sé si us voleu avançar el de darrere o escoltareu-hi prou, perquè no, amb la distància segur que no es podrà
veure massa bé.
En tot cas, pel que fa a la càrrega de documents, com es carreguen documents a Urkund? Hi ha tres maneres d'enviar documents, tres maneres que tindria l'estudiant de poder enviar documents a Urkund. La primera seria a través del mail, a través del correu electrònic, l'estudiant podria enviar al professor el seu document a l'adreça Urkund del professor, que ja veurem quina adreça és. La segona manera seria des de la mateixa plataforma Urkund, l'estudiant entra al seu compte i carrega documents i els envia al professor. I la tercera manera d'enviar documents seria a través del Moodle. En el cas que el professor activi el connector Urkund des del Moodle, que ja veurem com es fa, l'estudiant faria la tramesa de la seva tasca i automàticament aquest treball s'enviaria directament a Urkund. Sigui quina sigui la manera d'enviar documents a Urkund, un cop carregat el document, l'estudiant o la persona que hagi enviat el document té l'opció de decidir sobre l'estat d'exempció d'aquest document. Aquí, en aquesta fase, el llenguatge que utilitza Urkund per explicar aquesta opció és bastant... amb intríngulis, val? I això és el que m'ha causat a mi bastants de dubtes i he hagut de modificar al llarg de les sessions una mica aquesta part. Us explicaré tal i com l'he entès i també tal i com està explicada el mateix Urkund, perquè ja veureu que hi ha hagut algun problema de traducció amb la versió catalana i no estava ben explicat, val? Inicialment el que s'havia entès és que l'estudiant el que podia triar era si indexar el seu document a la base de dades d'Urkund o no, per tenir-ho en compte per futures comparacions. Això és el que s'explica des de la mateixa web d'Urkund en la versió catalana. En les primeres sessions de formació ho vaig explicar així. Arrel dels mateixos professors que tenien dubtes, he estat investigant, he estat preguntant i al final he acabat parlant amb els d'Urkund pròpiament, perquè no ens enteníem. Doncs no. El que decideix l'estudiant, la persona que carrega el document, no és si el document entra o no a Urkund, perquè tots els documents s'indexen a Urkund. El que decideix l'estudiant sobre aquest estat d'exempció és si vols que el document, a part d'integrar-se a la base de dades d'Urkund perquè en un futur es pugui convertir en font de comparació, és si es pot visualitzar sencer o no, fora de la teva institució. Llavors, un cop has carregat el document, sé que això és una mica complet, ja veureu que després tornarà a aparèixer quan ho veurem en el programa, val? Però perquè quedi clar abans de res, doncs, quan has carregat un document, se t'obre aquesta opció. Per defecte, els documents estan exempts. Què vol dir això? Que entraran a la base de dades d'Urkund, s'utilitzaran com a futura font de comparació, però en cap cas es podrà veure ni descarregar el document sencer. Únicament es mostraria, en el cas que algun document mostrés coincidències, la part coincident. En el cas que volguessin que l'estudiant decidís convertir-lo en un document no exempt, a part d'utilitzar-se com a futura font de comparació, en el cas que es mostressin coincidències, fora de la Universitat de Girona, qualsevol usuari podria accedir al text complet d'aquest document. Per tant, la diferència entre el que s'havia entès inicialment i el que ha acabat siguent és bastant substancial. Després, si voleu, si hi ha temps, ho podem acabar de discutir. En tot cas, us he posat el missatge tal i com surt a la web d'Urkund en català i en anglès, perquè fins que no hi ha anat a la versió anglesa no he vist que realment l'explicació era diferent. Això ja s'ha notificat a Urkund i estan comprovant a veure què ha passat amb la traducció i si hi ha maneres de poder-ho resoldre. En tot cas, quan carreguem un document, per defecte, si no marquem res, cap opció, els documents estan exempts. Quins documents podem carregar? Doncs Urkund accepta múltiples formats de text, perquè el que fa Urkun és buscar coincidències textuals, tot el que són imatges o altres formats doncs quedaria fora. Podem enviar qualsevol document que estigui doncs, en format Word, PowerPoint, Excel, PDFs i també altres TXT, HTML, tot el que siguin formats de text. Com a mínim aquests documents han de tenir 430 caràcters perquè Urkun pugui iniciar el seu anàlisi. L'únic document que no es pot carregar serien els PDFs protegits. O sigui, els PDFs protegits que no es permet copiar, doncs el programa no pot llegir, per tant no els accepta. Ni els accepta ni els detecta. Un cop hem carregat el document, hem decidit quin estat d'exempció volem, el que fa Urkun és buscar doncs, fonts d'informació per comparar. Quines fonts de comparació té Urkun? Parlen de tres tipus de fonts d'informació diferents. Una seria tot el que són pàgines web. Aquí s'inclouen també certs continguts web restringits. No se sap ben bé quines webs o quines no, però sembla ser que té accés a certes webs a contingut restringit. La segona font de comparació seria tot el que són material publicat en digital. Aquí entrarien tot el que són revistes, bueno, articles o documents publicats en revistes electròniques i llibres electrònics i documents publicats en repositoris. Sembla ser que Urkun té conveni amb certs amb proveïdors de contingut, de manera que té accés a, no tot, però a part de revistes i llibres d'accés obert, doncs també té accés a contingut doncs, de subscripció. No tot, clar. I la tercera font de comparació, i que és un gruix important en el programa d'Urkun, són tots aquests documents inèdits enviats pels propis estudiants o pels usuaris. Que a mesura que la gent va carregant documents, es va engrandint aquesta base de dades interna de documents inèdits que utilitza per comparar. Un cop ha buscat totes les fonts d'informació per comparar, el que fa és detectar doncs, similituds entre els textos. A l'hora de detectar similituds, els motors de cerca d'Urkun tenen en compte doncs, tot el que són sinònims, paràfrasis o substitucions de paraules. O sigui que no troba únicament el text que és exactament igual, sinó que és capaç de distingir doncs, si hi ha paraules similars, si s'han utilitzat, si s'han canviat poques paraules. El que no fa o el que no detecta són les traduccions. O sigui, si algú ha agafat un text en anglès i es dedica a traduir-lo al català o al català, Urkun això no ho pot detectar. El que sí sembla que podria detectar potser entre el català i el castellà, com que hi ha bastantes similituds de paraula, podria ser que trobés un percentatge més alt de similituds, però en tot cas, doncs, si bé es pot enviar a Urkun documents en qualsevol llengua, el que no podem pretendre és que trobi coincidències de text amb documents en una altra llengua. Per tant, en aquest cas, en el cas de les traduccions, quedarien excloses. Un cop ha trobat similitud amb les fonts que ha considerat que hi havia coincidències, el que fa Urkun és, doncs, primer de tot, tornar elaborar un percentatge total de similitud. No? El text que hem enviat pot ser un 60% coincident amb altres fonts, o un 80% o un 15%. O sigui, un percentatge de similitud global de tot el document. A més, ens destaca tots els elements, tots els fragments d'aquell text que són coincidents amb determinades fonts. O sigui, paràgraf per paràgraf o fragment per fragment. Val? Això serien els elements destacats. I a més, ens diu doncs, de quines fonts ha tret la informació, o sigui, quines són les fonts originals d'informació. I si aquestes fonts doncs, són accessibles i podrem accedir, o si són documents que no són accessibles, doncs únicament sabrem que hi ha coincidències, però no sabrem, no podrem accedir. Els percentatges que presenta doncs, entren dintre d'una gamma de colors, de manera que el 100% coincident seria negre, que seria entre cometes plagi 100% o coincident 100%, i en verd doncs, seria el contingut original 0% de coincidències. Això és únicament, no, no, perquè ho veieu, però no, no té massa valor. La primera alerta que ens donen des d'Urkun és que alerta el percentatge, un percentatge alt de coincidències no és per força plagi. Ah, sí, no n'hi ha prou en dir, he enviat un document, 80% això és plagi, ja està el document, el treball suspès, no. O sigui, el percentatge és orientatiu i en tot cas és una alerta o una dada que si hi ha un percentatge alt, doncs vol dir que aquell document potser cal revisar-lo. Però cal tenir en compte doncs, si les coincidències de text estan justificades o no. Això és perquè doncs, pot haver-hi coincidències de text justificades. Depèn del tipus de treball o del tipus de document que s'envia. Imagineu-vos, no sé, un document que inclou bastantes definicions, doncs tot el que és la definició en si, evidentment, serà coincident amb una definició d'un diccionari d'on ja s'hagi tret la informació. Llavors el que cal, el mateix com amb la bibliografia, per exemple, un treball de 2 pàgines que té doncs, unes bastantes referències bibliogràfiques, l'apartat de referències podria ser que coincidís amb un altre document que tingués aquella referència. Per tant, és una mica... s'ha de veure, no? S'ha de revisar. Llavors, d'això, tenir en compte que les coincidències poden estar justificades i llavors cal comprovar si estan correctament citades i si estan correctament referenciades. El que us explicava, a l'Urkun el podem veure des de 2 plataformes diferents. Si accedim per la plataforma Urkun, des del web d'Urkun, hi podem accedir tant estudiants com FAS com PDI. El que passa és que els estudiants entraran en un compte d'estudiants que únicament serveix per carregar documents i el PDI i el PAS podem entrar per un altre compte que a part de carregar documents també podem rebre. Val? I per tant podem rebre aquest anàlisi. El compte d'estudiants des de la plataforma Urkun únicament serveix per carregar, per enviar documents. No poden rebre ni visualitzar l'anàlisi. Quan accedim a través del Moodle, o sigui, una altra manera de veure l'Urkun, aquí doncs, hi tenen accés els estudiants a la funció d'enviar documents i el professor per poder rebre el feedback. El PAS no tenim accés al Moodle. Entraré a la plataforma Urkun. Me sembla que és millor entrar-hi, com que és una mica dinàmic, per poder veure si... Si no,
des d'aquí serà més rígid.
Per accedir a la plataforma Urkun, únicament hem d'anar al web d'Urkun i veureu que hi ha un apartat d'autenticació. Val? Veieu que hi ha 2 maneres d'accedir. A la banda esquerra seria el compte d'estudiants i a la banda dreta seria el compte del PDI i el PAS. Aquest compte està connectat amb el xibolet, o sigui, amb l'autenticació UDG. No fa falta que creeu contrasenyes ni usuaris, sinó que únicament seleccionem la Universitat de Girona. Veieu, totes aquestes són les institucions que treballen amb Urkun. No l'he passat, eh? Universitat de Girona. La primera vegada veureu que us fa crear el compte, és molt ràpid pràcticament no s'han de posar masses dades, perquè com que ja ho lliga amb el nostre correu electrònic UDG i amb el nostre usuari UDG, les dades ja, ja hi són. Val. Aquesta seria la safata d'entrada. Aquí és on hi ha tots els documents que el nostre usuari, des del nostre compte, ens han enviat o bé nosaltres hem enviat. Veureu que hi ha tots aquests documents amb els percentatges de coincidències que ha trobat. Aquí podríem descarregar-nos els documents, són documents que ens han enviat a nosaltres, per tant ens els podem, o els hem enviat nosaltres, els podem descarregar. Tots els documents tenen un identificador únic. Això és qualsevol incidència, qualsevol cosa que s'hagi de notificar a Urkun, et demanaran sempre aquest número d'identificador. Bueno, podem veure doncs, aquí haurien les persones que ens han enviat aquest document, la data d'enviament i bueno, les dades bàsiques d'aquests documents.
Una pregunta, Irene, de procediment, sí. Igual m'ho he preguntat al principi. És a dir, un estudiant, ell pot veure quin nivell de similituds hi ha. Per tant, i t'ho envia amb un 99% de similituds? Saps el que t'ho vull dir?
L'estudiant s'hi carrega a través de la plataforma Urkun. Sí, si ell envia el treball, ell no veu el percentatge. Després, a través del Moodle, veurem que hi ha diferents possibilitats de que ho pugui veure o que no. Però si envia a través de la plataforma al professor, l'estudiant ho envia i prou. És el professor el qui sabrà, el qui rebrà aquest percentatge. Aquest compte és el compte de PAS i PDI. No entrarem en el compte d'estudiants, perquè si no no hi ha temps d'explicar-ho tot, però en tot cas, el compte d'estudiants tindria una safata d'entrada similar i tindria únicament aquesta opció, una opció de carregar documents. I ja està. El compte de PDI i PAS tenim la safata d'entrada, tots els percentatges de coincidències, tenim l'opció de carregar documents, a dalt de tot ens mostra sempre el que seria la nostra adreça Urkun. Si qualsevol persona que ens hagi d'enviar documents, tant sigui a través del mail com sigui a través de la plataforma Urkun, necessitarà la nostra adreça Urkun. L'adreça Urkun la crea automàticament el sistema i ja veureu que és molt similar al format adreça UDG. L'únic que acaba doncs, amb @analisisurkun.com. Tots aquests documents que tenim a la nostra safata d'entrada, doncs, hi ha opció d'organitzar-los per carpetes, per cursos, per assignatures, i hi ha una paperera. Els documents que ens han enviat o que hem enviat nosaltres no es poden eliminar. No hi ha opció així a nivell personal d'eliminar. L'únic que podem fer és anar-los enviant a la paperera. I aquesta paperera doncs, al cap de 2 anys es buida. O sigui, 25 mesos són el temps que diu Urkun que estan els documents en el nostre compte d'Urkun. En el cas que fes falta que algú pengés un document que després dius no, s'ha d'eliminar, s'ha de notificar a Urkun amb aquest identificador i dir doncs que sisplau que s'hi poden eliminar-ho. Però nosaltres a nivell personal no tenim opció d'eliminar. Val, anem a veure la part interessant de l'Urkun. De tots aquests documents que tenim aquí, com a professors o com a PAS, podem accedir al que seria l'anàlisi complet. Val? Anem a veure un exemple. Ja us explicaré que just la setmana passada han estrenat versió beta. Per tant, tota l'explicació i totes les pantalles i tot això ha quedat una mica obsolet, però com que la versió beta no està al 100%, no us la puc explicar del tot. La veurem un moment per veure com és i lo xula que ha quedat, però de moment us explicaré la versió estàndard. Aquest seria l'anàlisi complet que envia Urkun analitzant totes les coincidències. Ja sé que no es pot veure, no es pot llegir gairebé ni des de la primera fila. Així, de trets generals, us heu d'imaginar l'anàlisi en quatre parts diferents. Va? A dalt, a l'esquerra, és on hi ha tota la informació del document. Qui te l'ha enviat, quina data, ens podríem accedir al text, i a més hi ha el percentatge de similitud. Aquest percentatge és dinàmic, o sigui, és el percentatge global del document, de coincidències, però és dinàmic. Què vol dir això? Que en funció del que el revisor, la persona que revisi aquest anàlisi, marqui o desmarqui, aquest percentatge pot variar. A la banda dreta hi hauria tot l'apartat de fonts. Les fonts que Urkun ha trobat coincidents amb el, nostre amb el text enviat. Les fonts ens marca en blau el que considera fonts primàries, que són aquelles fonts que ha dit, mira, doncs hi ha text coincident i les té en compte per l'anàlisi. Però a més, hi ha un llistat de fonts alternatives que estan desmarcades, estan en gris. Val? Aquestes fonts doncs, també ha trobat coincidències, però com que aquestes coincidències ja estan dintre de les fonts primàries, doncs no les ha tingut en compte. I a més, marca tota una sèrie de fonts no utilitzades, que són altres documents que paraula per bé ha trobat coincidències, però no ha considerat que eren prou importants com per tenir-les en compte per l'anàlisi. Totes aquestes fonts, fixeu-vos que hi ha opció de marcar o desmarcar. En el cas que nosaltres diguéssim, no, aquesta font no te la miris perquè pel que sigui no és important, no és rellevant. Podríem anar desmarcant. Si nosaltres desmarquéssim, el percentatge baixaria. També es pot, hi ha l'opció d'envés de llistar per fonts, es pot llistar doncs, per fragments, per elements destacats. Però deixem-ho així amb les fonts. Val. A la banda a baix a l'esquerra seria el nostre text, el document que hem enviat, i es destaquen en taronja els elements coincidents amb altres textos. Al mig hi ha una barra mínima de funcions que permet, per exemple, la primera doncs, seria poder marcar o no, visualitzar o no les fonts alternatives. En el cas, si està desmarcat, només veurem les fonts primàries. Si estigués marcat, veuríem també doncs, fonts alternatives que també tenen coincidències amb aquest text. A la banda dreta tindrem el text tal com apareix a la font original. O sigui, a la banda esquerra seria el nostre text i a la banda dreta seria el text de la font on ha trobat coincidències. Val? Per anar navegant d'un element a un altre hi ha unes fletxetes i llavors també es pot marcar les diferències de text per veure doncs, quines paraules s'han canviat, permet marcar tot el que són cometes i parèntesis per ajudar una mica el revisor doncs, a visualitzar doncs, si allò són, poden ser possibles cites o possibles referències. I una mica aquest seria l'anàlisi. En el cas que... No sé si ensenyar-vos la versió beta, perquè veureu que anem a veure la versió beta com és. És bastant diferent i molt més moderna i m'imagino que... A mi m'hauria agradat poder explicar l'Urkun d'una altra manera, perquè tal com és, tot i que la funcionalitat és molt completa, a nivell visual era bastant d'això. La versió beta és molt gràfica, però no té totes les, encara no té totes les funcionalitats que té l'anterior. El que mostra serien, aquí dalt hi hauria les pàgines del nostre document amb els fragments de text coincident. En aquest cas ha trobat doncs, sis elements destacats amb coincidències. Et mostra el percentatge així amb una gràfica. També mostra la mitjana de percentatge, la mitjana de coincidències del meu usuari, o sigui un 56% dels meus documents entrats, i llavors permet doncs, veure això, les fonts, els elements destacats, també un a un. Això és molt nou, té una setmana aquesta versió. permet veure també el llistat de fonts, però en canvi no hi ha ni fonts primàries ni fonts alternatives, suposo que ja ho acabaran posant, i llavors també permet veure, que l'altre no permet, és, bueno, tot el document sencer, així, amb els elements destacats. Una mica aquest seria el resum del que seria l'anàlisi Urcom, que potser és la part més de més treball, no? de l'Urcom. Anem a veure una casuística que pot passar, que és que què passa quan carreguem un document que ja havíem carregat prèviament. Sigui perquè hem modificat alguna mica o sigui perquè s'ha carregat el document dues vegades, evidentment, si carreguem un document que ja està dintre de la base de dades d'Urcom, Urcom el que diu és 100% similitud, perquè ja ha trobat el mateix text o pràcticament el mateix text en un dels seus documents. Per tant, per Urcom, la font primària més coincident seria el nostre propi document. Quan passa això, hi ha maneres de marcar o desmarcar les fonts perquè dir no me'l tinguis en compte aquest document, jo el que vull saber és les coincidències que té amb les altres fonts, no amb el mateix document. Això passa, per exemple, en documents que estiguin al repositori o documents que ja estan publicats, que si tu el carregues per veure les coincidències de text, perquè és el que vols veure, però aquell document ja està publicat, doncs serà 100% coincident. Llavors, per veure no les coincidències amb el propi text, sinó les altres coincidències, val? Veieu, en aquest cas, doncs, és el document que hem analitzat abans, doncs, com a font, aquest document amb 100% de coincidències. El que faríem, doncs, veieu que de fonts alternatives n'hi ha unes quantes, marcaríem totes les opcions i desmarcaríem el nostre text. I refrescant la pàgina, es canvien. El que eren abans fonts alternatives passen a ser fonts primàries i la font primària que abans havia tingut en compte passa a ser font alternativa. Ara és una mica la manera de poder analitzar documents amb els que ja ha trobat coincidències 100% perquè ja estaven, sí, a la base de dades d'Urcom, no estaven publicats. Anem a veure ara cada vegada que un estudiant carrega un document a Urcom, rep un missatge a través de la plataforma, rep un missatge amb un enllaç on pot escollir sobre l'estat d'exempció i, bueno, bàsicament això, i un text explicatiu que és erroni, perquè el que li diu és que, com abans hem dit, que la mateixa explicació que està en català a la web d'Urcom és la mateixa informació que apareix en el correu. I el que li diu, doncs, fent clic a l'enllaç, accepteu que el vostre treball s'indexi a Urcom o no. Que no és veritat. Llavors això s'haurà d'acabar de veure, a veure què passa. L'estudiant rep aquest mail i, en canvi, el professor rep un mail, rep un correu electrònic amb el percentatge de coincidències i l'enllaç per accedir a l'anàlisi d'Urcom. Val, ara que hem vist Urcom des de la plataforma, anem a veure des del Moodle què passa. Des de l'ICE han fet un vídeo explicant tot el procés, que es pot trobar al YouTube i que explica els passos que s'han de seguir per activar Urcom i com funciona Urcom des del Moodle. Els passos serien aquests. Hi ha una part que hi té a veure el professor i l'altra que hi té a veure l'alumne. Anem a veure si és només perquè ho sapigueu, no serà una cosa que vosaltres pugueu utilitzar, però en tot cas, si el professor es pregunta, doncs que sapigueu que hi ha el vídeo explicatiu i que a més, doncs, el procés seria aquest. tal com està incorporat a l'Urcon en el Moodle, es troba dintre del que serien tasques, val? O sigui, dintre del Moodle els professors poden programar diferents tipus d'activitats, fòrums, diverses coses. Urcon únicament es troba en el que seria tasca, que és quan es demana a l'estudiant que trametri un treball, una tramesa d'un exercici. Llavors, el professor, quan creï aquesta tasca o editi una tasca ja existent, el que fa és activar un, dintre de tots els paràmetres de la configuració d'aquella tasca, hi ha un apartat que diu connector de plagi Urcon. Per defecte, això ja hi és, a totes les assignatures, l'únic que està marcat, per defecte està amb no. Llavors, al moment en què activem aquest connector, s'obren una sèrie d'opcions, que això és a criteri del, o sigui, això ho ha de fer el professor. La primera opció que demana, que podem escollir, és si permetre a l'estudiant veure el percentatge de similitud del seu treball. Ho vam estar discutint amb el Pere Cornellà per veure una mica quina bona pràctica podíem proposar amb els professors. No? Llavors, el que vam estar parlant i el que també comparant amb el que fan altres universitats, doncs és que en principi seria bo que l'estudiant, al moment de carregar el seu treball, podés rebés com a resposta, doncs, sabés quin percentatge de similitud ha trobat. La següent opció seria mostrar a l'estudiant l'anàlisi complet de l'Urcon. En principi aquesta opció per defecte és mai i es creu que no cal mostrar tot aquell volum d'anàlisi de l'Urcon als estudiants. També demana, bueno, tornar a enviar i tancar, vol dir que un cop tancada, finalitzada aquella tasca, s'enviarien tots els documents a Urcon. Això no cal perquè l'estudiant al moment d'enviar-ho ja se l'ha enviat. Val, important, ja el que diu receptor de l'adreça. I aquí per defecte ja està omplert una adreça que diu modelanalisisurcon.com. Aquesta adreça no es pot canviar. Vol dir que tots els documents enviats pels estudiants a través del Moodle no aniran al compte Urcon del professor, sinó que aniran a un compte Urcon genèric i ha de ser així perquè funcioni. Enviar notificacions per correu electrònic a l'alumne es pot marcar o desmarcar, en principi no fa falta, l'alumne a través del Moodle ja té suficient comunicació. I l'última configuració és permetre tots els tipus de fitxers compatibles o no. Llavors aquí podríem marcar si únicament volem que es pengi un document concret o tots els formats compatibles per Urcon. Com ho veu això l'estudiant? Un cop el professor ha activat tot aquest connector, el que quan l'estudiant entra a la tramesa, com habitualment, i que per carregar un nou treball, li surt un missatge dient que aquell document s'enviarà a Urcon i que té l'opció de incloure o no la base de dades Urcon. Val? Aquest missatge també vam demanar que des del servei informàtic fos una mica més explicatiu, una mica més clar. Ara haurem de tornar a demanar algun canvi, a veure com ho podem explicar fàcil i clar. Llavors aquí tindria l'opció de carregar el seu document. Un cop carregat el document, com que l'anàlisi d'Urcon no és automàtic, tarda uns minuts, pot ser 5 minuts, pot ser 15, pot ser mitja hora, en funció una mica del volum del tipus del que ocupi el fitxer, el primer de tot surten uns engranatges i aquell treball s'ha enviat a Urcon i que està pendent d'analitzar-se. En el moment en què Urcon ha fet l'anàlisi, si en les opcions hem marcat que l'estudiant pugui rebre aquest feedback del percentatge, l'estudiant veuria un percentatge de similitud. I prou. Si nosaltres haguéssim permès a l'estudiant veure tota l'anàlisi, clicant sobre el percentatge, entraria en aquella anàlisi que hem vist abans, dels quatre apartats. al costat del percentatge hi ha un enllaç que remetria l'estudiant aquí, en aquesta pàgina de l'estat d'exempció del document. Un cop s'ha carregat el document i l'estudiant ha pogut veure el seu percentatge, el professor doncs, també, des de l'apartat de trameses, veu tots els estudiants que han fet tramesa i els que hagin fet tramesa, al costat del fitxer hi haurà aquest percentatge de similitud. El professor sí que clicant en el percentatge doncs, accedirà a l'anàlisi que hem dit abans. I una mica aquest seria el procés des del Moodle. Per imaginar-nos una mica la tasca del professor, d'un professor que pot tenir 80 alumnes i no sé quantes assignatures en cada... Bueno, que el volum de documents pot ser bastant alt, el que no es pot pretendre, m'imagino, és que analitzin 80 anàlisis d'Urcus. Vull dir que una mica per agilitzar una mica el procés i perquè pugui servir aquest sistema com a eina una mica de prevenció del plagi, no únicament de detecció, el que es pot establir com a bona pràctica, si és una mica genèrica, seria, doncs, per exemple, que un professor en una tasca concreta determinés un percentatge de similitud acceptat. Vol dir que en funció del tipus de document o del tipus de treball que tu estàs demanant als alumnes, doncs dius, mira, fins a un 15% de similitud va tot bé. Se suposa que aquí inclou, doncs, definicions, bibliografia, dades, el que sigui. A partir d'aquí, els documents que superessin aquest 15% són els documents que en tot cas podríem revisar, per una mica reduir el volum de possibles revisions. Com a bona pràctica, doncs una mica aquesta opció de permetre a l'estudiant veure el percentatge de similituds del seu treball i que en el cas que l'estudiant que regi un document li surti un percentatge molt elevat, tingui possibilitats doncs, de carregar un nou document. Una mica per corregir l'autocorrecció del mateix estudiant. I sobretot doncs, informar prèviament a l'estudiant doncs, de totes aquestes condicions. Si qualsevol professor que vulgui posar en marxa el Urcun en les seves assignatures hauria d'explicar als estudiants doncs, que ho utilitzarà. I ara, per acabar, després de... d'haver-vos explicat una mica el funcionament així una mica ràpid i una mica per sobre de com funciona Urcun, una mica les coses no negatives però que hem de tenir en compte que Urcun no és el 100%, no és la panacea contra el plagi. Urcun detecta algunes formes de plagi, com són doncs, les coincidències textuals. Hi ha altres formes de plagi que Urcun no detectarà mai. També cal dir doncs, que Urcun detecta la majoria de fonts, de fonts coincidents, però no totes. També hi ha coses que, com a qualsevol màquina, doncs, se li escapen. Per tant, no és 100% viable, no? O 100% detectable tot. I el més important, que Urcun s'ha d'entendre com una eina més dintre del que podrien ser les polítiques de prevenció de plagi, que per tots els estudis que s'han anat fent últimament en aquests últims anys, hi ha moltes universitats que, sigui perquè han posat en marxa sistemes de detecció de plagi, sigui perquè el plagi en si està bastant a l'ordre del dia, el plagi acadèmic, hi ha molts estudis que marquen doncs, que són més eficients les polítiques de prevenció, que són tot el que sigui formació d'estudiants, informació clara i continuada des del principi. Una política institucional molt clara, que la institució doncs, mostri clarament doncs, què és el plagi, què s'ha de fer, què no s'ha de fer, què passa en cas de plagi. O sigui, com més clara sigui aquesta política institucional, les persones dintre de la institució millor funcionaran doncs, contra el plagi i defensar doncs, entre tots aquesta honestedat acadèmica no? de reconeixement doncs, de la feina que s'ha fet i de reconèixer si s'ha fet correctament. I una mica és això, sí, que l'Urcun està molt bé i és una eina molt potent i és una eina més, no? S'entén com a dintre d'aquest món de la prevenció del plagi. I
fins aquí, no sé si us he aclarit coses o encara...
Pel que he vist dels professors, clar, ja fa dos anys que hi tenim, dos anys o més, que hi ha un a la universitat. Llavors, hi ha professors que se n'han enterat, o que per alt per més han sigut més... han investigat una mica més i que l'han fet servir de manera autodidacta. Llavors, que s'han espavilat i l'han fet servir ells mateixos. A través del Moodle, no s'havia promocionat fins que no hem fet ara les formacions. Llavors, se suposa que crec que no hi ha cap professor que ho hagi fet servir des del Moodle. I amb les formacions, bueno, han quedat convençuts així és així. No ho sé, a veure si... També aquest any entenc que serà una mica... ha de ser una mica de prova, perquè ja ho veurem. Suposo que quan hagin portat rodatge i hi hagin professors que ho hagin fet servir i ens diguin, mira, això és una càrrega de feina que no podem assumir, o mira, jo he optat per fer-ho així i per agilitzar-me. És a dir, que s'ha fet servir, ho han fet servir els professors de manera així esporàdica. Ho fan servir, per exemple, les tesis, ara passen totes per un punt també. Les comissions que avaluen les tesis, obligatòriament les passen per un punt. Ha vingut algú a les formacions que era de la comissió. Els professors també ho fan servir per ells mateixos, i ells mateixos poden carregar-se documents, no només documents que envien els estudiants, sinó articles seus que poden passar.
En el moment aquell que has dit que, per exemple, si repeteixes el treball als alumnes de Trameta, que són el 100% d'identificació, què passa? O sigui, quin és el procés que després passi a forma alternativa? Bueno, o sigui, primer te detecta quan és la font primària el 100%.
Sí.
Però si després te la passa alternativa, no te continua detectant el 100%?
No, perquè l'alternativa queda desmarcada.
Ah, aquí s'ha desmarcat?
Sí.
Ah, vale, vale.
Les primàries,
com destina.
Sí, només té en compte,
Jo te volia preguntar si a priori es pot consultar alguna biblioteca on hi hagin els recursos de subscripció que cotegen.
No, i no te'ls diuen. No. Des de la web hi ha un apartat on diu, on explica el que ell considera fons de comparació i queda molt oberta la possibilitat. O sigui, no et diuen quins continguts, no podem saber quines revistes detecta i quines no. No es pot saber. Tampoc sé sempre si és igual o ells van ampliant, segurament aniran ampliant. Però no es pot saber, no les detecta totes, perquè he anat fent proves i hi ha coses que no detecta. No saps ben bé per què.
És una empresa privada.
És una empresa o...?
Perquè, clar, és un...
Imagino que sí, que és una empresa privada.
És una línia de treball, perquè deu requerir maquinari i programari que té això, ja que...
No sé, desconec la grandària de l'empresa, però treballa a tot el món, o sigui, ha de tenir gent... És una empresa sueca, o sigui, el centre neuràlgic està a Suècia, però treballa en tot arreu del món i està en molts idiomes. O sigui, que estigui en català vol dir que també està en molts altres idiomes. Clar, llavors aquí també hi ha el tema de les traduccions que deu una mica...
Clar, una mica això, bueno, jo primer de tot agraïm a Irene per aquest pas endavant, no? De suport amb aquesta implicació amb la docència, que jo crec que és una mica el que estem fent tots plegats i és allò un salt més que genial. Això també va sortir una mica del vicerrectorat, de dir, ostres, tenim el programa URCU, no es portava, ja tenim un aquí, es portava una mica des de l'ICE, el servei informàtic, això que fa el servei informàtic, no? Ofereix el programa, el programari en brut, diguéssim, i aquí vam detectar que feia falta aquest suport
en el personal docent. I el pas endavant el vam fer des de la biblioteca, no? L'ICENS va tocar nosaltres per dir si podíem, ho podíem oferir aquestes sessions, i per tant jo agraeixo moltíssim a la Irene, perquè el que parlem a vegades del bibliotecari incrustat, no? El que diem, que és cap on, està claríssim que és cap on hem d'anar. I sí, jo crec que haurem d'avaluar ara, no? Com una mica com se va utilitzant, si aquestes sessions s'han d'anar repetint, vull dir, haurem de treballar molt cap aquí. Abans parlàvem amb la Brigitte, que ho hem de posar a la web, també, hem de fer un enllaç a la web de la biblioteca, el que passa que estem decidint exactament a on el posem, vull dir, aquesta és una part. I una altra cosa que també he apuntat és que, a veure, d'alguna manera els bibliotecaris i comentaristes hem d'acabar tinguin accés al model, vull dir, claríssim. Ara ens vindrà una altra feina, ja us ho avanço, avui no us hi ha de parlar de feina, però que amb tot el tema dels drets d'autor, allò que vam fer de revisar assignatures, uns pilots de revisió d'assignatures de continguts legals de les assignatures del model, des de la CRUE se'ns demana que ho tornem a fer-ho, i se demana també a les biblioteques universitàries, perquè d'una manera o d'una altra la CEDRO o BGAP ens volen entrar a les intranets docents i veure si realment el professorat la documentació que posa és documentació legal, i per tant per extreure dades demanen un pilot i ens tocarà fer-ho ja a partir de dilluns segurament, ja en parlarem. Vale? Algú vol anar a preguntar?
Sí. És per sobre de totes les qüestions legals i protecció de dades, tot això és una cosa, jo suposo que no, però estudiant, si no envia el seu treball ni per Moodle ni per correu Google, i el profe vol passar tot per l'últim per fer...
Això és una de les coses que vam preguntar.
L'estudiant pot dir...
Tal com està pensat l'últim, està pensat perquè l'estudiant enviï el document voluntàriament. I en el cas que ho enviï a través del Moodle, se li notifica que s'envia l'últim. En cap cas, el professor, sense que l'estudiant ho sapigués, hauria de poder carregar el document. El que passa que tècnicament és possible, o sigui, si tu tens un document el pots carregar, però moralment doncs no es podria fer, només podem carregar documents que siguin nostres. I en el cas que vulguis que l'estudiant te l'han carregat, doncs que l'estudiant, no, per exemple, un TFG no passa pel Moodle, doncs com passar un TFG per l'Urcon? Doncs li hauries de dir a l'estudiant que o bé per mail o bé des de la seva plata, des del seu compte Urcon, envien en el professor. Però quan fer, o sigui, hi ha professors que bueno, el programa ho permet, tu pots anar carregant documents, però en principi no es podia fer. O si ho fas hauries de tenir doncs, el permís de l'estudiant per fer.
Sí?
Bueno, si hi ha qualsevol dubte que vagin sorgint, envieu. Envieu missatges.